El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
I ara us volem parlar també d'una altra qüestió que afecta la sanitat a casa nostra, i és que les farmàcies estan experimentant aquests dies mancances d'alguns medicaments. Segur que us hi heu trobat, com per exemple algun tipus d'antibiòtics infantils, també alguns xarops per la tos o el paracetamol. És una situació que es dona en diferents establiments de la ciutat, també arreu de Catalunya, i en volem parlar aquesta hora amb l'Antoni Torres, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, la FEFAC. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Hola, molt bon dia, què tal?
A hores d'ara, de quin medicament hi ha més mancança?
Mira, a hores d'ara, bueno, això varia per setmanes, perquè, per exemple, la moxicilina va ser, moxicilina infantil, com deies, va ser un problema molt important, i era que perquè hi havia un pic de la demanda, i un cop aquest pic de la demanda pues, va baixar, i els laboratoris van començar a produir, pues, es va solucionar. Ara, en aquest moment, el que tenim més problemes és amb els xarops, ja sigui per a tos, ja sigui mucolític, per la mucositat. És el principal problema amb medicaments d'aquests més coneguts o més usats.
Clar, això al final coincideix amb com estigui la població, no? Sabem que el Nadal, tots aquells que tenim nens petits, sabem que el Nadal i les últimes setmanes de l'escola van ser un drama, parlant en plata, de virus i de tot plegat.
Oh, tremendo.
Exactament.
És que, a veure, amb els desabasteixements es sumen sempre tres factors, ¿vale? Hi ha un factor, evidentment, que és accidental, que és un pic de demanda, com el que va haver amb la moxicilina i els virus i les bactèries i tot el lío que vam tenir a final, principi d'any. Bueno, és accidental, pot passar, no? També va coincidir en que hi ha els dos laboratoris que produïen, un tenia un problema de matèria prima, de prospectes, i l'altre tenia un problema d'avaria amb la planta. Bueno, això no és lo natural. Això passa alguna vegada, però sí, clar, això coincideix amb un pic molt alt de demanda, doncs tens un problema. Després hi ha una causa, que ja no és l'accidental, que és estructural, que és que, rebut a les baixades de preus dels medicaments, que a Espanya són com entre 8 i 10 vegades més barats que a Europa, la producció de les laboratoris pues, la dirigeixen principalment cap als països europeus, perquè pues, són més cars els medicaments, i el laboratori, que al final és una empresa privada, pues, també té més benefici. No és que desabasteixin Espanya, ni molt menys, però fan la quantitat, diguem, una quantitat justeta. Què passa? Que si hi ha una demanda alta, pues, tens un problema, perquè no tens prou reserves. Molt bé, aquesta és la segona. Com s'arregla aquesta? Doncs, pues, bueno, un dia que els preus a Espanya siguin similars als preus de la resta d'Europa i no tan barats, doncs pues, la producció també vindrà a Espanya i podrem donar respostes més normals.
I la tercera... Per tant, perdoni, està dient que s'haurien d'encarir els medicaments?
No, jo estic dient que els preus tenen que ser iguals a tot Europa, bàsicament. No dic que s'haurien d'encarir, dic que es tenen que ser iguals, perquè, a veure, quan Europa va tenir la normativa de que una de les característiques de la Unió Europea és que tu pots moure mercaderies, persones i capitals, no va contemplar el preu dels medicaments. Això està bé, que tu permetis que hi hagi trasbàs de producció de productes, perquè d'aquesta manera s'afavoreix que els preus baixin. ¿Vale? Però, clar, el medicament no és un producte de consum, el medicament és un producte sanitari. I com a producte sanitari, tu el que has de garantir és que hi hagi disponibilitat i seguretat. La seguretat la tenim òbviament controlada, això no és un problema, però amb el tema de disponibilitat no passa això, perquè la pròpia Unió Europea afavoreix que medicaments que es produeixen a Espanya es puguin exportar a altres països d'Europa, o medicaments que es produeixen a Turquia es puguin traspassar a Alemanya, per entendre'ns. Per què? Perquè afavoreix la baixada de preu. Claro, això, diguem que conceptualment està molt bé, però què passa? Que si tu el que fas és que permets que un mateix laboratori que produeix el medicament A el pugui vendre a dos països amb preus molt diferents, òbviament acabarà marxant cap al lloc on més car es ven. Si això passa amb una mercaderia qualsevol, doncs, bueno, no té més importància, ja espavilaran i baixaran el preu. Però si això et passa amb un medicament, estem parlant de la salut. Si la salut és un dels pilars del benestar, de l'estat de benestar, què passa? Que quan tu provoques que hi hagi desabasteixements, el que estàs atacant és un dels pilars del benestar. Llavors jo no et dic que siguin més cars, el que t'estic dient és que hi ha que tenir preus similars.
Que hi hagi una equiparació arreu de la Unió Europea.
Exactament, no poden haver 10 vegades la diferència de preu.
Clar. De fet, aquests dies també llegia que fins i tot França, davant d'aquesta situació, s'està plantejant que algunes farmàcies puguin produir determinats antibiòtics.
Bueno, a veure, totes les farmàcies, per la nostra pròpia formació i per les característiques de la nostra feina, podem produir el que se'n diuen fórmules magistrals. Val? Això no és cap novetat, això les fem cada dia. La fórmula magistral no és més que un medicament fent a vida. El problema a vegades és que, com ha passat ara, que per fer una fórmula magistral tu tens que tenir el principi actiu. El problema era el principi actiu. Si no hi ha un problema de principis actius, com ens ha passat ara, per exemple, amb el xarop, un dels problemes que hi ha és que no hi ha envasos, no hi ha pots. Com que no hi ha pots, doncs no es pot produir. Per què no hi ha pots? I això ve a la tercera causa dels abastejaments, que és la causa global. No? Uh-huh. La causa global què és? La causa global és que, degut a les baixades de preus que tota Europa va fer, dels medicaments, els laboratoris que han fet, no sé si us recordareu que fa uns mesos, deu fer ja 3 o 4 anys, o 5, els laboratoris es anaven comprant. Laboratori A compra el laboratori B. Laboratori B és comprat pel laboratori C. I al final, què es feia? Que es anaven agrupant perquè d'aquesta manera reduir els costos de producció i poder fer front a les baixades de preus. Molt bé. Un cop fet això, quan ja es van comprar pràcticament, tots, què van fer? Es van externalitzar. I on se'n van anar? Se'n van anar a la Xina. I ara s'estan anant al sud-est asiàtic. Per què? Pues perquè els costos de producció, els costos socials i els costos ambientals són molt més baixos. Alguna cosa poden produir a preus més baixos i d'aquesta manera, concentrats i en llocs de menys costos socials, laborals i ambientals, poder oferir medicament amb aquest preu. Què va passar? Que va venir la pandèmia i el vaixell que es va atascar al canal de Suez. El problema que vam tenir, pues el mateix que vam tenir els cotxes amb els xips, bueno, un munt de productes que no n'hi ha. Aleshores, clar, si no tens envasos, pues no pots produir. Això és el que ha passat amb els xarops, en bona part. Per això falten tots. O sigui, no és que hi falta el xarop tal. No, és que hi ha problemes amb tots. I aquesta és la pel·lícula. Què ha passat amb els xarops? Pues això, una causa global. Per això et deia causes accidentals, que sempre existeixen, un pic de demanda, causes estructurals a Espanya perquè ens vam passar amb baixada de preu. Si haguéssim baixat més o menys com la resta de països europeus, doncs estaríem igual. Però com que ens vam passar de frenada, doncs què passa? Que ara no tenim producte. I causes globals, l'externalització i les baixades de preus globals que van obligar a la concentració de la producció en determinats països i determinats laboratoris més. Aquestes són les causes del desabasteixement, bàsicament.
I a partir d'aquí què es pot fer i quan pot durar tot això?
Mira, què es pot fer? Pues mira, tenim diverses solucions. La primera solució és que una, que el farmacèutic de per fi pot fer substitucions. Hi ha una sèrie de condicions que el farmacèutic pot complir i si han donat el producte marca A, nosaltres et podem donar el producte marca B, sempre i quan es compleixin tres paràmetres. Que sigui la mateixa dosis, que sigui la mateixa fórmula farmacèutica, és a dir, si és un xarop, és un xarop, si és unes càpsules, uns comprimits, i que sigui el mateix preu. Bé, la mateixa quantitat, si un és de, no sé, 125, doncs de 125 centímetres cúbics. Molt bé, si es compleixen aquests quatre casos, nosaltres, el farmacèutic, estem capacitats i habilitats per fer-te el canvi i no passa res, ja el tens. Vale. Aquí entrem de nou uns problemes estructurals. Què va passar? És el que va passar amb la moxicilina. Vam necessitar una ordre especial que vingués de l'Agència Espanyola del Medicament perquè si no hi havia moxicilina 250, jo et pogués dir, mira, agafa aquesta de 500, obres la càpsula, la dilueixes com jo et digui i el prens i li dones el nano exactament igual. Molt bé. Això és un problema estructural nostre, perquè realment, a veure, el farmacèutic és el professional sanitari que sap més de medicaments. Hem estat estudiant durant 5 anys, més un any de pràctiques tutelades, per poder exercir. És a dir, et prometo que sabem com explicar-te que una càpsula de 500 és la meitat que el xarop de 250. En sabem. Però la llei no ens permet fer això. Aleshores, què passava? Que teníem de 500 i no te'n podíem donar com explicar-te com fer la 250. Fins que ens van habilitar, llavors vam poder donar de 250. Si això es fes d'una forma organitzada i global, baixarien molt els desabastejaments, perquè podríem entrar a fer aquesta feina, que ara no podem. Com ho tenim que fer ara? Doncs pues mira, dir-te, no en tenim, tens que anar al metge, que et faci una recepta nova, torna, i quan vinguis amb la recepta t'ho explicarem. Perquè si un antibiòtic o un medicament que són de prescripció, no te'l podem donar sense la recepta.
Doncs,
què fem amb això? Doncs pues aturar el sistema. I com ja estan descansats i no tenen cap feina, doncs pues els anem fent passejar. Doblar per cada prescripció pues dos o tres vegades. I els pacients que venen, com no tenen altra feina que fer, que anar a passejar, i es passeja a esmorzar, doncs els envien a passejar. I això és un desastre, en aquest sentit. És solucionable? Molt fàcil. Simplement l'Agència Espanyola del Medicament té que tenir una normativa que permet al farmacèutic fer una feina que està sobradament preparat per fer. Després hi ha altres medicaments que són medicaments que se'n diuen no substituïbles. En aquests no podem fer res. Si et diu el metge t'ha receptat un inhalador per l'asma de la marca A, jo t'he de donar l'inhalador per l'asma de la marca A, encara que tingui el de la marca B, però no es pot substituir perquè la llei diu que els injectables, algun tipus de medicament en concret, i un d'ells són els inhaladors, no es poden substituir. En aquest cas, què passa? En aquest cas sí que tens que anar al metge que et faci la recepta que t'explicaves. Canvi de la marca A a la marca B. Si amb tot això encara hi ha medicaments que no es troben, les farmàcies tenen un sistema d'intercomunicació entre nosaltres, que és propi nostre, del sistema de la xarxa de farmàcies, que es diu PharmaHelp. PharmaHelp és com, a veure, perquè m'entenguis, com un WhatsApp, però només de les farmàcies.
Sí,
de les farmàcies, vale? En què nosaltres podem posar el nom, i si alguna farmàcia de l'entorn el té, ens respon, no? Si ens respon, doncs jo et preguntaré, dic, mira, aquest medicament no el tenim nosaltres perquè està en desabastejament, però el tens a la farmàcia, te la dic. Mm-hmm. El vols fer el reservi? Sí. Doncs vale, doncs el reserven, vas, el compres, el pagues i te'n vas.
Punt. Perfecte. Sí, això ens ho explicaven sí, també però... les farmàcies de Sabadell. En fi, se'ns ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a l'Antoni Torres, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya. Gràcies i que vagi molt bé.
Una abraçada. Bon dia i bon any.
Adéu, molt bon dia.